les 10.
Senyores i senyors, comença Que consti en acta.
De febrer del 2006. Un dijous més ens reunim aquí els de sempre, i els de sempre som al meva dreta el senyor Albert Subirós. Bona nit, Subi.
Hola, bona nit.
A la meva esquerra la senyoreta Gemma. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
I a dintre del control tècnic Dolors Paet. La veu que us parla és la de l'Àlex. I dic que ens reunim els de sempre per acompanyar-te des d'ara que són les 10 del vespre fins quan el campanar toqui les 11 de la nit. Durant aquesta hora t'intentarem oferir un grapat de coses relacionades amb Sant Feliu. Començarem, com molt bé saps, per l'agenda d'actes. Totes aquelles coses que hi ha previstes per aquests propers dies, serà moment doncs, que les repassem i que tu doncs, les coneguis per poder doncs, que no et perdis cap acte dels que es fan a Sant Feliu. Parlarem també de les notícies, de tot allò que ha anat passant, que han sigut moltes coses durant aquesta setmana, doncs també tindrem aquest espai de notícies. A més, tindrem ja un clàssic dintre dels clàssics, la secció d'en Subi, la secció dels cans. Aquesta setmana aviam quin can ens portarà en Subi. A més, també avui tenim aquí en l'estudi número 1 d'Ona Codinenca, tenim amb en Joan Condal. En Joan Condal, segur que quan us digui qui és ja començareu a lligar caps. Ell doncs, ens ha visitat moltes vegades a Sant Feliu, concretament ara celebra el 10è aniversari doncs, que ve a Sant Feliu, i habitualment doncs, ve a Sant Feliu a fer-nos exposicions. Ens ha fet exposicions de molts tipus, de mobles, de diorames, de papallones, i avui volem parlar amb ell perquè des del 27 de gener i fins al 12 de febrer celebra doncs, una exposició que es diu 10 anys amb vosaltres i combina una mica aquests tres elements, els mobles, les papallones i els diorames. Amb ell xerrarem una estona perquè ens expliqui en què consisteix aquesta exposició i volem saber també què està fent, per què no. Tindrem també la secció del temps, com tenim en aquestes darreres setmanes aquí en el que consti en acta, i evidentment no ens podem deixar la secció dels jubilats. També un clàssic ja dintre dels clàssics. I quan són en aquests moments les 10 i 2 minuts de la nit, senyores i senyors, molt bona nit a tothom i comencem.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge.
Què és el que passa?
L'agenda!
Comencem doncs amb un acte que tindrà lloc demà al vespre. És un acte destinat a tots els socis del Centre Excursionista de Sant Feliu i és l'Assemblea General. Faran assemblea demà a les 9 del vespre al local social, que és el carrer Estricadors número 7. I comencem aquest bloc d'exposicions que avui en tenim diverses. Aquesta setmana a Sant Feliu, pels que no ens vau sentir la setmana passada, viu la Setmana de la Llengua, i ahir es va inaugurar l'exposició Parlem-nos. És un recorregut a través de frases i fotografies de 41 alumnes dels cursos de català per adults del Consorci de Normalització Lingüística del Vallès Oriental. Aquestes fotografies mostren gent de procedències diferents i de llengües diferents que tenen en comú que estan aprenent català. Les fotografies són del Jordi Ribó i aquesta exposició és itinerant i ha anat passant per diferents pobles del Vallès. Ara la tenim aquí a Sant Feliu des del dia 28 de gener fins al 9 de febrer i es pot visitar de dilluns a dissabte de 6 a 9 del vespre. Continuarem aquesta Setmana de la Llengua. El dilluns tindrem la visita del president d'Òmnium Cultural, el senyor Jordi Porta, que a les 6 de la tarda... a 7:45 de la tarda del dilluns dia 6 de febrer ens farà una conferència que es dirà La llengua com a factor de cohesió social. Recordem que això serà el dilluns a 7:45 de la tarda. I no deixem les exposicions ni tampoc deixem el Centre Excursionista. Estrenen una exposició de fotografies del Marroc de l'Irene Casanovas. L'exposició durarà 2 mesos i es podrà veure al local del Centre Excursionista, que com hem dit fa un moment és el carrer Estricadors número 7. Es pot veure els dimarts i els dijous de 8 a 10 del vespre i els divendres de 10 a 11. I anem ara al Casal amb aquesta segona obra del 23è cicle de teatre amateur del Casal Cultural, organitzat pels Deixalles 81. Aquesta segona obra, que es farà el diumenge dia 5 a les 7 de la tarda, és La senyora Florentina i el seu amor Homer. La venen a presentar al Casino Sant Feliuenc de Sant Feliu de Llobregat i això, com dèiem, serà el diumenge dia 5 a les 7 de la tarda al Casal. I l'últim acte d'aquesta agenda d'avui és l'exposició que fa un moment ens comentava l'Àlex, l'exposició 10 anys amb vosaltres, que es fa a la sala d'audiovisuals del Centre Cívic. Aquesta exposició és un recull d'elements que en Joan Condal ha anat exposant a Sant Feliu al llarg dels darrers anys i es pot veure des del dia 27 de gener fins al 12 de febrer. De dilluns a dissabte es pot veure de 6 a 9 del vespre i els diumenges de 12 del migdia a 2 del migdia i de 6 a 9 del vespre. I bé, només ens queda dir-nos que tenim avui aquí en Joan Condal, que ell és de Caldes de Montbui, té 44 anys i ell mateix diu que tot arreu el coneixen com el de les papallones. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit.
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais.
Sentint la Carla Bruni, arribem a les 10 i 8 minuts de la nit. Estàs al 107.2 de la FM, estàs escoltant el Que consti en acte, aquest programa que, com molt bé saps, es fa cada dijous de 10 a 11 aquí a Ona Codinenca. Joan Condal, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Com us deia abans en el sumari, avui tenim amb en Joan Condal, que segur que doncs, tots, si més no, no sé si el coneixeu amb ell personalment, però la seva obra és molt probable que la coneixeu, perquè ja són 10 anys els que fa que vins a veure'ns a Sant Feliu de Codines.
Doncs sí, ara fa exactament 10 anys. 10 anys que vaig portant diferents exposicions, diferents treballs dels que he fet durant tot aquest temps.
Ens comentaves abans de començar el programa, quan de fet la Gemma ho ha comentat, no? Que hi ha molts llocs que em coneixen amb el de les papallones. Perquè potser hi haurà molta gent que ara pensi el Joan Condal, deixa-me l'acabar de relacionar. Explica'ns una mica les exposicions que has anat portant aquí a Sant Feliu, perquè a banda de les papallones, que en parlarem, has portat moltes coses, no?
Sí, bé, les papallones potser va ser el primer que vaig portar. Ara parlàvem amb la Gemma, que ella molt més jove en aquell moment, i va venir amb l'escola, no? I clar, a partir d'aquest moment doncs, allà on vas repetint diferents exposicions doncs em vaig coneixent pel primer que vas portar. Les exposicions que he portat per aquí són molt diverses i de fet amb aquesta que porto, que diu 10 anys amb vosaltres, doncs hi ha una petita mostra de cada una d'elles, però sense repetir res. O sigui, tot el que hi ha aquí ens recorda les exposicions que hem fet, però d'una forma diguem diferent, no? Per exemple, a l'exposició podreu veure que es parla de les papallones, però no es veu l'exposició que vaig portar, sinó que es planteja la papallona com una obra d'art de la natura. Veureu diferents fragments que ens recorden, bé, una cosa personal meva, no? El per què ho veig jo com una obra d'art de la natura. També vam portar ja fa uns quants anys una exposició de mobles, però no era una exposició, diguem, convencional, sinó que eren mobles que es fonien, bé, que representava o que semblava que es fonien, no? Eren mobles que estaven a mig camí entre el que era un moble i una escultura. Uh-huh. Agafar les dues parts i juntar-les. I aquesta també és una exposició que crida molt l'atenció. Per això abans dèiem que a molts pobles em coneixen pel dels papallones o pel dels mobles.
Pel dels mobles.
No? Les papallones perquè és la qüestió estètica, la qüestió visual, el color, que qui més qui menys doncs, sempre s'ha interessat en un moment de la seva vida, i els mobles per lo sorprenent que eren. També recordo jo doncs, que en algun altre moment vam portar una exposició de diorames, una exposició, bé, el diorama hem de dir que és un pessebre fet de guix, i aquella exposició es mostrava com es feien els pessebres. Són exposicions, el que porto, molt divulgatives, per això doncs, ha anat molt bé que les escoles s'impliquessin per poder mostrar no solament a la gent doncs, del carrer en general del poble, sinó també tota aquella mainada que vulguin fer alguna activitat. No?
No obstant, aquesta potser és la primera exposició que presentes una mica tocant diferents temàtiques, no?
Aquesta sí, aquesta és una exposició que només puc fer amb aquells pobles que més o menys ho hem fet, si no tot, quasi tot. Més ben dit, no totes les exposicions, però sí les més importants o representatives de tot el que tinc.
Direm, aquesta tarda hem anat a passejar per l'exposició, hem anat a veure una mica doncs l'obra d'en Joan, i sí que hem de dir que és una obra curiosa, no? Perquè doncs, sí que parlem de papallones, però aviam, tractes les papallones no com una simple exposició de papallones, sinó que aviam, hi ha un toc artístic, no? Hi ha una expressió d'algú, no? Vull dir que és algo més, no?, que una exposició de papallones.
Sí, sí, ja et dic, és una exposició que la papallona no ho veus com un animal, sinó que no parlem de la part biològica, diguem-ho així, sinó la part estètica, creativa, i això va ser una cosa que a mi em va plantejar un repte o diguem tot un treball poder mostrar el que és per mi, per exemple, el color, no?, de la papallona, la forma, el dibuix, la lleugeresa, el vol, doncs tot això ha representat d'una forma artística i és el que es pot veure a l'exposició. Però bé, a part hi ha tot el que completa l'exposició, des de les papallones doncs, fins als pessebres, passant pels diorames, recordant una mica aquella exposició que vaig fer també un altre any d'arbres en miniatura fets artísticament, o sigui, no bonsais, sinó creats com una petita escultura, diguem-ho així, també, no?
Hi ha obres realment, com et deia, molt curioses, no? Jo, home, no sé, les primeres coses que m'han impactat més ha sigut el tema de les papallones, no? Com us dèiem, hi ha obres doncs, que són obres d'art més que exposicions pròpiament dites de papallones, no? Recordo una que és una, no sé, unes quantes papallones posades de diferent tamany, que realment l'efecte visual és molt curiós, no? Vull dir que veus tot com van creixent les papallones.
Sí. Bé, això és un quadre en el qual, com tu molt bé dius, hi ha tota una sèrie de papallones de color blau i de diferent tamany. I això és per gastar una mica una broma i fer creure, perquè parla de la grandària de les papallones, no? Però a partir d'aquest quadre hi ha molta gent que em pregunten si les papallones creixen, i les papallones no creixen ni un mil·límetre. Clar, tot el que hi ha en aquest quadre són diferents espècies de diferents països i que bé, com que totes són blaves, des de la més petita, que fa uns 15 mil·límetres d'envergadura fins la més grossa, doncs que farà uns 10 centímetres o més d'envergadura, i us sembla que sigui la mateixa, i no és així, la papallona no creix ni un mil·límetre, la que creix és l'eruga.
Sí. Un cop et desplaces una mica dels quadres que hi ha de les papallones, trobes unes taules, uns mobles de fusta, curiosos, si més no, amb unes formes, alguns molt ondulades, bé, amb una estètica diferent, no?
Sí, aquesta és la que recordaria el que era el moble fos, no? Que ja tocaria en una altra exposició. I com tu molt bé dius, doncs, són mobles que són com petites escultures. Bé, bueno, com petites, no? Són tamany real.
Sí,
no?
Són taules. Podeu imaginar la gent que vaig veure l'exposició doncs, que trobarà taules normals i corrents, vull dir, però amb formes...
Però amb formes una mica més rares, com tu dius, molt ondulades, que recorden... Suposo que s'ha influenciat per dos corrents que a mi sempre m'han agradat molt des de petit, que és el modernisme i el surrealisme. Aleshores, aquestes peces recorden una mica doncs, aquesta barreja de peces una mica doncs, oníriques, com si vingués d'un somni, amb unes corbes a vegades molt femenines, que podríem recordar també el modernisme. No? A part que també tot va una mica lligat amb els elements naturals. El modernisme també es basava molt en elements naturals, i aquí doncs, jo també reuneixo la part de les papallones, la part de la natura, dels arbres, etc. Tot va molt relacionat. Encara que al principi es pot veure una exposició que dius, coi, què passa aquí? No? Sembla que ho han fet diferents...
Com ho lligues, oi? Tot plegat.
Sí, sembla que ho hagin fet diferents persones. En el fons, i qui em coneix una mica, doncs, ho pot entendre.
El tercer vèrtex d'aquesta exposició són els diorames, que com tu bé deies, són aquests pessebres, perquè ens entenguem, ficats dintre d'una caixa, perquè la gent ens pugui entendre, no? On mostres diferents paisatges, diferents moments. Jo és la part que bueno, no sé, que a mi m'han agradat més, m'ha agradat molt les papallones. És la part que m'ha impactat molt més, no? Vull dir, és la d'allò, no? Però també, evidentment, clar, ens anem a un altre extrem, no? Que són els diorames, que són també doncs, aviam, paisatges delicats, no? Són coses miniatures, no? Vull dir, moments molt treballats. Es veu, jo recordo, n'hi ha un, no sé si és el primer, començant per l'esquerra, que és una església, penso que és.
El temple, sí.
El temple, i veus gran detallisme, no? Amb totes les pedretes dibuixades, vull dir que... Déu-n'hi-do, no? Quina feinada, també.
Sí, aquesta és l'altra vessant, que intento combinar allò amb les hores que em queden... no, no sé si dir lliures, perquè de lliures ja pràcticament no en tinc, no? Però bé, és combinar el màxim possible aquestes grans aficions que he tingut des de petit, una que és la muntanya i les papallones, i l'altra que és els pessebres. Afortunadament, hi ha dues temporades l'any, que és la primavera i la tardor, o sigui, primavera i estiu, tardor i hivern, no? I la primavera i estiu doncs, em dedico més a les papallones i el tardor i hivern doncs, em dedico més als pessebres. Tenim aquesta sort aquí, de tenir les quatre estacions. Quan anem a les selves tropicals les coses es complica més. També és una altra cosa, gràcies a les papallones, o amb l'excusa de les papallones, doncs he tingut l'oportunitat de viatjar i conèixer diferents selves tropicals de tot el món.
Sí, perquè has voltat, oi? Vull dir, em consta que has donat bastantes voltes, que no t'has quedat a Caldes allò quiet.
No, quan he pogut m'he escapat. I dels viatges que recordo de tots els que he fet, el més maco va ser el de la selva amazònica. Potser perquè des de petit era un somni que volia fer, que la selva amazònica per mi era un espai mític, una mica doncs, idealitzat potser, però bé, hi vaig estar-hi un mes sencer i ganes de tornar-hi. Sí, bé, no? Arrel d'aquell viatge em va agradar tant que vaig viatjar per altres llocs de la Terra, no? Diferents selves tropicals, però cap com la selva amazònica.
I et planteges els viatges amb l'excusa de les papallones? Dius, me'n vaig a la selva amazònica perquè, clar, necessito agafar dos o tres papallones d'aquesta classe que només les trobo allà i, escolta, me'n tinc que anar... Sí. O dius, no, mira, pues, em fa il·lusió anar aquí tal puesto i mira, ja de pas si hi ha papallones, pues, de conya.
Bé, l'excusa, sí, l'excusa és les papallones.
Papallones, no?
Sí, el que passa que a vegades quan vas a un viatge d'aquests et trobes amb curiositats o sorpreses que t'agraden tant o més que el que anaves a buscar.
Clar.
Jo me recordo quan vaig estar a Sulawesi, bé, és una illa antigament coneguda com Celebes, a Indonèsia, que bé, també anàvem a buscar les papallones i tota la història. Ara, anàvem a una zona en la qual hi trobàvem els Toraja, una tribu... bueno, amb una forma d'entendre la vida i la mort molt interessant, i com que vaig tenir la sort de contactar des d'aquí amb un guia que parlava castellà, vaig dir, això ho haig d'aprofitar al màxim, i vaig deixar les papallones de banda i em vaig dedicar a conèixer aquella gent, i gràcies a aquell guia doncs, em va poder introduir amb aquesta gent, els seus poblats, les seves cases, els seus rituals, no? Quan hi ha un enterrament, tota la parafernàlia que fan, va ser una cosa molt, molt, molt interessant.
Joan, explica'm però, per exemple, quan te'n vas a la selva amazònica, t'aportes tots els estris aquí per caçar papallones, vull dir, és que et tinc que imaginar al mig de la selva parant, no sé, com les caces.
Home, t'has d'imaginar el Joan al mig de la selva amb 4 o 5 guies, un per davant, un per darrere i un a cada costat, quasi bé. Bé, no és ben bé així, però quasi bé, no? Aleshores, sí, quan fas un viatge d'aquests, la selva amazònica, per exemple, va ser un viatge que vam fer 5 persones, 3 francesos i 2 catalans. El viatge durant un any el vam preparar, perquè no va ser un viatge d'aquests que dius, va, anem a una agència que t'ho facin tot, no? No, va ser una cosa que ens vam preparar nosaltres, a quin lloc de Sud-amèrica aniríem, els guies els vam contactar des d'aquí, els campaments, la forma, com tu dius, doncs, de portar tot el material cap allà i tornar-ho cap aquí, permisos, el tema sanitari, el tema de protecció, etc. I al final ens vam anar al Perú.
Al Perú.
Al Perú, a la zona d'Iquitos, cap a l'interior de la selva, i allà bé, vam estar... Molt bé, diguem que tot va sortir bé, tot i que vam tenir alguns ensurts. Jo, per exemple, amb un cocodril i una serp.
Déu-n'hi-do.
Sí, la serp la vaig tenir un pam de distància.
Déu-n'hi-do.
I va ser el més problemàtic aquest. I després amb una formiga. Amb una formiga vaig passar un moment també molt... Una formiga que no és com els d'aquí, eh?
No, ja m'ho imagino que...
Una formiga és la insula, la seva picada provoca 48 hores de febre i dolor.
Déu-n'hi-do.
Una sola picada, dos dies passant-ho malament.
I et va picar?
No,
va anar
just.
Menys mal.
Però quan jo li vaig dir al guia que volia anar a buscar formigues d'aquestes, em va dir, tu estàs loco, que és molt peligroso. No, res, anem-les a buscar. I vam passar una aventura que la podem explicar.
La tens? La formiga la tens?
Sí, està a l'exposició.
Sí, també?
Sí, sí.
Bueno. Teniu problemes legals a vegades per poder caçar doncs, papallones o emportar-les cap a Espanya? O...
No.
En principi no...
No, no, perquè abans ja tenim tots els permisos. Per exemple, inclús per caçar papallones aquí a Catalunya necessites un permís de la Generalitat conforme tu estàs fent aquesta activitat. També hem de dir una cosa. Els Bueno, jo no parlé per tots, parlé per mi, no? O sigui, jo actualment ja fa molts anys que no em dedico al que és el col·leccionisme, sinó que em dedico bàsicament a la difusió cultural d'aquest tema. Mm. Aleshores, el permís que a mi em donen per caçar papallones per Catalunya és per fer tota una sèrie d'estudis que estic preparant, a vegades amb pel meu compte, a vegades amb d'altra gent, no? Mm-hmm. No és una cosa de dir, va, anem a caçar, anem a veure quantes en tinc... Una mica doncs, com era abans, no? Els col·leccionistes, que qui més en tenia,
clar,
era el més important.
Quantes unitats en tenies, no, i de quantes espècies. I...
Clar, exacte, això ha passat a la història. No és l'objectiu el de tenir molta quantitat, sinó el de fer estudis, el de fer difusió cultural. I un altre apartat que la gent desconeix, que és una cosa que he fet jo durant molts anys, que és criar-les. O sigui, és com a vegades doncs, hi ha xicots que tenen el cuc, de, bueno, el que en diem cuc, no? L'oruga de la seda, mm, a casa, que és molt fàcil de criar perquè és una papallona domèstica, la natura ja no es troba, doncs quan jo crio papallones salvatges la cosa es complica més.
Clar.
Amb capses de sabates es morien totes. I jo el que faig són tota una sèrie, perquè ens entenguem, com un petit hivernacle on jo crio l'espècie que m'interessa estudiar, fotografiar, etc. No? I és una cosa que porto fent una tremenda.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Joan, tenim que fer quatre calerons, posem una mica de publicitat i continuem xerrant.
Molt bé.
Si el seu cotxe pogués parlar, segur que triaria Tallers Lleonard. Perquè a Tallers Lleonard li oferim servei ràpid en totes les seves reparacions i operacions de manteniment del seu vehicle. Som associats a la xarxa de tallers CEAC Auto. A Tallers Lleonard tenim compra i venda de vehicles de totes les marques, nous i d'ocasió. Vingui a visitar-nos sense compromís i veurà que tenim el vehicle que necessita. I recordi que li busquem el finançament a la seva mida. Aprofiti les importants ofertes en pneumàtics, accessoris pel seu cotxe, revisions de manteniment... Tingui sempre el seu vehicle a punt al millor preu. Vingui a visitar-nos. Estem a la rotonda de l'entrada de Sant Feliu de Codines o truqui'ns al 93 866 1124. Tallers Lleonard, amb CEAC Auto, cada dia al seu servei.
Ansietat, depressió, agressivitat, fracàs escolar, dislèxia, pors, anoresi, desequilibris alimentaris. Aquests són alguns dels problemes més habituals que fan que la nostra vida no sigui plenament satisfactòria. Al Centre de Psicologia i Logopèdia Montserrat Baulenes trobaràs un equip de reconeguts professionals en psicologia clínica, escolar, logopèdia i nutrició que amb la màxima discreció i serietat t'ajudaran a solventar aquestes i altres problemàtiques. El Centre de Psicologia i Logopèdia Montserrat Baulenes es troba al carrer Gallifa número 1 i el telèfon és el 93 866 1228. T'ajudem. Sintonitza Ona Codinenca, al 107.2 FM.
Estem parlant amb en Joan Condal, que, com us dèiem abans, doncs, ens ve a presentar aquesta exposició al Centre Cívic. Recordeu que és des de, bueno, va començar el dia 27 de gener i la tindrem aquí fins al dia 12 de febrer. És una exposició, com estàvem parlant, doncs, de papallones, de moble fos i de diorames. I estem xerrant ara amb el seu creador, amb en Joan Condal, que ens està explicant una mica doncs, les anècdotes i les coses que hi ha darrere d'aquesta exposició, no? Perquè ara, home, vas al Centre Cívic, veus tot ben posat, ben maco, però clar, déu-n'hi-do les aventures que ens estaves explicant doncs, per caçar papallones i totes les aventures amb cocodrils i amb formigues assassines, no? Vull dir que també s'ha de valorar, no? Hem parlat ara de les papallones, anem a parlar una mica dels mobles, perquè Joan, tu ho deus veure molt clar, però per un profà que no coneix molt l'art, doncs se li fa difícil, no?, veure aquesta relació de dir, ostres, aquest senyor que col·lecciona papallones, que fa art amb les papallones, doncs a més, doncs també agafa el martell i es posa a fer mobles.
Bueno, tot va lligat una mica pel que és el tema creatiu. M'agrada molt a mi el que és el color i la forma. Aleshores, el color, no sóc pintor, però ho encamino cap a les papallones. I la forma... ho he encaminat cap a l'escultura. M'agrada també fer mobles, això és una altra activitat. Aleshores, durant molt temps vaig estar buscant una idea per fer una exposició de mobles. I em van venir diverses, però saps allò que no ho acabes de veure clar? I si no ho veig clar, no ho tiro endavant. No? Tu apuntes, tu guardes i potser...
I dius, bueno, aviam si algun dia ho veig.
I potser algun dia sortirà. I me'n recordo que era una època que estava molt capficat amb el tema, intentant trobar una idea per fer aquesta exposició de mobles que jo tenia ganes de fer. I suposo que estava tan capficat amb el tema que una nit ho vaig somiar. I el somni era que jo estava veient a casa meva el televisor el tinc sobre un moble de fusta massissa, i això dintre el somni, I de cop i volta aquell moble, pels dos puntes, pels dos extrems, es comença a fondre, comença a regalimar, com una espelma que l'encens i regalima, no la cera. Doncs jo aquí em vaig despertar i dic, ja ho tinc.
Ja està.
Ja la tinc, no? És allò que, no, mira, per això et dic que és totalment surrealista, totalment onírica. Vaig fer una peça senzilleta, la vaig portar a un crític d'art, li vaig dir que era interessant, que tirés endavant, i bueno, vaig tirar endavant. I conforme anava fent, anava venint idees. A base de treballar, vas experimentant coses noves, i a vegades, en els moments menys inesperats, doncs em venia una imatge, la dibuixava, a vegades estava a casa parlant per telèfon doncs, amb qui fos, em venia una idea...
I deies, escolta, mira, ja et trucaré més tard, però ara tinc que apuntar-me això que m'ha vingut ara, tu.
No, podia anar parlant tranquil·lament i fas una mica de dibuix. I després, una altra cosa, les imatges, les idees que tenen al cap, les veig amb un color. Aleshores, depèn del color, utilitzo una fusta o una altra. Fustes més vermelloses, doncs utilitzes el coral, el bovinga, per exemple, fustes més groguenques, doncs ja n'agafes d'altres, l'iroco, per exemple aquesta fotografia que tens aquí davant, fustes tipus carn, doncs agafes el faig, el pi, etc. No? I a partir d'aquí vas fer una exposició d'idelles que són mobles, mobles o escultures, digue-li com vulguis.
Ara ja quan tornem a veure aquesta exposició, doncs suposo que ja la veurem amb uns altres ulls, no? Suposo que ja quan em miri aquelles taules ja veuré la tele de casa teva sobre i com se't va fonent. Ja una mica aniré agafant la idea, no? Si més no, doncs, home, com ho dèiem al principi, no? Taules curioses, no? Vull dir que són taules diferents, taules que home, difícils d'entrar dintre del món convencional, no? I les podeu veure, com bé sabeu, en aquesta exposició. Recordarem els horaris, que no ho hem dit. La podeu veure, aquesta exposició, de dilluns a dissabte, des de les 6 de la tarda fins a les 9 del vespre, i els diumenges, de les 12 fins a les 2 del migdia, i de les 6 de la tarda a les 9 de la nit. Esperem doncs, que bé, tots hi assistiu, perquè val la pena. Realment està bé, perquè una mica amb aquesta exposició estem veient tres temes doncs, aparentment... doncs, molt separats, però que bueno, un cop ara ja anem xerrant amb tu doncs, anem veient que potser no tant i doncs, tots concentrats en una sala, no?
Home, sí, i a més és el recull de no solament de 10 anys, sinó de tota una vida, no? Dedicat en uns moments doncs, potser més a les papallones, en uns altres moments més al tema artístic com podria ser la fusta i escapant-te doncs, quan pots cap a una selva. El que passa que últimament doncs, els viatges els tinc molt aparcats perquè estic més amb el tema de la vessant creativa. Últimament l'exposició més nova que tinc és una exposició de quadres, però que no són pintats, sinó que són fets amb fusta també, però fusta a la mínima expressió, esmicolada, trossejada, pulveritzada, en el qual aconsegueixes uns quadres, unes textures, uns perfils, uns dibuixos i uns colors, no? I el curiós del cas és que en aquests quadres que hi ha molts colors no hi ha ni una sola gota de pintura.
Ni
una sola pintura ni de tint. Tot és a base de colors
naturals.
Amb les fustes.
Sí. Molt bé. Joan, acabo. A banda d'aquesta exposició que tens aquí a Sant Feliu de Codines, també em comentaves que tens una altra exposició a Bigues.
Ah, exacte. En aquests moments i fins aquest diumenge hi ha l'exposició d'arbres en miniatura, que no són bonsais, eh? O sigui que ningú...
Arbres en miniatura.
Exacte, que ningú s'equivoqui. Són arbres fets manualment, a partir d'elements naturals com el romaní, la farigola, la molsa blanca, doncs fas una sèrie, unes coses diguem, creatives, no? Uns arbres petits que poden ser utilitzats en tot tipus de maquetes. No? Ja et dic, dissabte i diumenge seran els dos últims dies que estarà oberta, de 11, crec que és de 11 a 1.
A Bigues. Molt bé. Els de Sant Feliu ja ho sabeu, del dia 27 de gener fins al 12 de febrer, aquesta exposició, 10 anys amb vosaltres, al Centre Cívic. Joan, ha estat un plaer tenir-te aquí a una codinenca. Desitgem que et vagi molt bé i que bé, que dintre doncs, de 10 anys celebrem els 20 anys amb vosaltres i anar fent, no? Vull dir que això és lo bonic, no?, d'aquestes coses.
Moltes gràcies, molt agraït i espero que així sigui.
Bé, doncs són quasi bé 2:15 de la nit, estàs al 107.2 de l'FM i continuem. I ara, com fa ja unes quantes setmanes que doncs, vam signar aquest conveni amb l'Institut d'aquí de Sant Feliu de Codines, tenim els alumnes de segon d'ESO que sempre ens fan aquest microespai, aquest petit espai que és el temps. Aquesta setmana és interessant perquè clar, amb les nevades i amb les pluges que hi ha hagut, doncs, val la pena que no us el perdeu. Anem a sentir-lo.
La temperatura mínima recollida la setmana passada ha estat d'un grau sota zero i la màxima de 16 graus recollida ahir mateix. Hem tingut un cap de setmana excepcional de neu i pluja i en el pluviòmetre de l'Institut hem recollit 80 litres per metre quadrat des de divendres a dilluns al matí.
Les pluges dels últims dies han permès que els embassaments de les conques internes de Catalunya hagin recuperat els valors habituals per un mes de gener, una mica per sobre que el que es va registrar ara fa un any. Això és una superbona notícia.
Un cop acabat el temporal de neu, fruirem d'uns dies on les temperatures seran més altes que el cap de setmana anterior. Ja no caldran ullets, el paraigües i les botes. Al carrer tothom, que tindrem uns dies més assolellats.
Ara compte, potser el cap de setmana arribaran uns quants núvols i segons l'Institut Nacional de Meteorologia és possible que entri a la península un altre front d'aire siberià la propera setmana, encara més fred però no tan humit. Ja veurem com afectarà Catalunya.
Què és això d'un front fred? Que m'ho expliques?
Sempre que parlem de front en meteorologia, ens referim a la topada de dues masses d'aire, una que empeny a l'altra. Quan parlem d'un front fred, és una massa d'aire fred que empeny i desplaça una d'aire més calent. Això sol provocar pertorbacions i la baixada de les temperatures.
En els mapes del temps surt com una línia amb triangulets blaus, no?
Sí, sí, és això.
Dijous 2 de febrer és la Candelera. Hem fet una petita recerca i hem trobat unes dites que esperem que ens ajudin a predir el temps.
Diu la veu popular: si la Candelera plora, l'hivern és fora. Si la Candelera riu, l'hivern és viu.
Això vol dir que si el dia 2 de febrer hi ha precipitacions aquell any, el fred marxarà més ràpidament. Però si durant aquests primers dies del mes de febrer el cel és clar i fa sol, és probable que les temperatures encara poden baixar. Us emplacem les properes setmanes per veure què passa.
En sé una altra de dita de la Candelera, per la Mare de Déu de la Candelera, o grossa nevada, o grossa ventada, o grossa gelada.
No sé si us vareu fixar en el color dels núvols quan nevava. Quan els núvols estan carregats de neu, són de color blanc, blanc. Per això els núvols alts, els cirrus, on la temperatura és tan baixa, són sempre de color blanc.
Quan els núvols tenen ombres grises, és que estan plens d'aigua. I mentre més fosques són les ombres, més carregats d'aigua estan. Per això, els núvols que amenacen tempesta són tan foscos.
A vegades, els núvols agafen tonalitats vermelles, també. Tu saps per què el cel a vegades és rogent?
No, ara mateix no, però ho buscaré durant la setmana propera i en el pròxim programa ho explicaré, d'acord?
D'acord, quin remei, fins la setmana que ve.
Can Pou del Cine, Can Mules, Can Boteret, Can Carreter, Can Figa, Can Patafa, Can Malé. Cada dijous aprèn-te un cant.
Subi, la setmana passada vas fer fons, et vas desviar una mica el tema, aquesta setmana hem de tornar als cants.
Ara ens tornem a centrar ja una
Tornem-nos a centrar en els cants.
Sí, fer cants, que és el que tenim molts aquí a Sant Feliu. Mira, aquesta setmana farem Can Roca. Can Roca, potser no sabreu de què us parlo, no? Però Can Roca va ser els que van fer la Casa del Rellotge.
La Casa del Rellotge.
Sí, la Torre del Rellotge, el que marca les hores.
Mm-hmm.
Doncs mira, els orígens d'aquesta nissaga va ser el segle XVI. Era una família de paraires, que vol dir que eren teixidors de llana.
Mm-hmm.
I bé, aquesta família van seguir aquest ofici durant 6 generacions. Vull dir que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do les generacions que van continuar aquest ofici, no? Mira, trobem l'any 1595 l'Antoni Roca Paraire, que era fill de Joan Roca. Ja estava exercint aquest ofici. I el 1708 encara trobem Benet Roca i Grau fent la mateixa feina. Vull dir que 100 anys i pico més tard encara seguien, no? Després de ser paraires, els fills ja d'aquesta generació van ser pagesos. A partir del 1700 i pico ja van deixar el teixir la llana i van agafar el xapo, diguéssim. A primers d'aquest segle, del segle XVIII, en 1700 i pico, van sortir-ne doncs, els fundadors de Can Galló i Can Naps, que ja en parlarem un altre dia d'aquestes
cases. Però van sortir d'aquí?
Van sortir d'aquesta família.
Del Roca.
Del Roca, del Rellotge. Uh-huh. I bueno, trobem doncs, que, per explicar una mica doncs, com va anar això del Rellotge, sí, en Pau Roca i Roca, mira, es deia Roca i Roca, casat l'any 1764 amb Teresa Vallcorba i Figuerola, doncs l'any 1793 va signar un protocol amb el sotsbatlle de la baronia de Montbui.
Perquè ens entenguem el que manava, no?
El que manava, sí.
L'alcalde de l'època.
Sí, sí, sí. O sigui, el responsable de la zona, no?, d'aquí Sant Feliu. I juntament doncs, amb el sotsbatlle, ell mateix i el comissionat de la Banderia, perquè abans hi havia dos barris, que era la Sagrera i la Banderia, doncs van fer un protocol per construir un rellotge. Us explico una mica la història de rellotge, ara sí que ens anem a la història de Sant Feliu.
Clar, clar, perquè home, van signar aquest conveni, però vinga, aprofundeix
més. Sí, sí, sí. Doncs mira, anem a la història de Sant Feliu, que la setmana passada ja en vam fer referència, i anem a un capítol que es diu Barris, a la pàgina 287. Uh-huh. I bé, ens parla doncs, d'aquests dos barris existents en aquesta zona de Sant Feliu, en aquesta vila, no?, que són el de la Banderia i el de la Sagrera, no? I bueno, diu que sempre en aquests barris doncs, hi havia hagut molta rivalitat, no?, i els de la Banderia doncs, volien tindre un campanar que marqués les hores com els
de la Sagrera. Sí, sí. Va ser per enveja, bàsicament.
Sí, sí. I bueno, la rivalitat va arribar tant que va arribar un moment doncs, que van voler fer el campanar i
fos com fos,
sí. I va ser en Pau Roca i Roca doncs, que juntament doncs, amb la comissió del barri van anar a veure el sotsbatlle de la baronia de Montbui i van signar aquest conveni que concedien doncs, el permís per poder fer el campanar aquest. I com diu aquí la història de Sant Feliu, que fa molta gràcia, diu, obligaran a fer i a construir la torre que avall s'expressa i fer conservar el rellotge de quarts i hores que en ella se posarà a ses campanes corresponents. Això és un fragment que fa molta gràcia, perquè volien un rellotge que marqués els quarts i les hores. Bueno, la família aquesta del Roca es va extingir l'any 1886, com va ser quan Magdalena Roca i Bosch doncs, va morir i clar, no tenia descendència, i va ser quan la família doncs, es va extingir aquí. I posteriorment la casa la van comprar els pares del pare Batllori, el conegut mossèn. I bé, ara aquesta casa doncs, ja sabeu que em sembla que torna a estar a la venda. La tenia, em sembla, el senyor Fredera.
Sí, i ara, em sembla que diuen, està a la venda.
Ara està a la venda. Doncs a veure qui serà el futur propietari de la torre del rellotge.
De Can Roca.
De Can Roca, sí. Que, bueno, jo personalment no ho coneixia i em sembla que molta gent doncs, no coneix
no.
Com a Can Roca. Tothom coneix com la torre del rellotge.
El tema de l'enfrontament dels dos campanars, sí, però el tema de Can Roca...
Però és curiós no. Això, eh? Aquestes rivalitats entre dos barris, oi?
Sí. No,
per qui va començar tot? Després van continuar amb els dos grups de teatre, els dos grups de hockey i tots anem repetint.
Els dos de futbol i narinant.
Encara que no sigui per barris. Bueno, si teniu l'oportunitat doncs, de fullejar la història de Sant Feliu, aquella antiga història que es va fer doncs, als anys 40, o no me'n recordo
el padre Andrés de Palma.
Sí? Uh-huh. Doncs a la pàgina 287 podreu consultar doncs, això de la construcció d'aquest campanar.
Que per cert, el llibre aquest dels cants que ha dit l'Ajuntament està al caure ja.
Sí?
Ja està, això ja està calent ja.
Ai, fa que... temps que ho diem i sí, no acaba d'arribar.
Ara ja... No vull donar data encara, però... Però ja he sentit alguna data bastant fiable, eh?
Doncs a veure si el tenim aquí i el podem presentar.
Hi ha alguna data bastant relacionada amb llibres que a lo millor encaixa. Ja en parlarem.
Oh, ja havia de ser l'any passat, eh?
Sí, bueno, però
no va arribar.
Aquest any sembla que ja ho tenen quasi bé tot enllestit. Continuem amb els jubilats i seguim aquí el que consti en acta.
La llar dels jubilats t'informa.
Subi, de què ens informa la llar dels jubilats, aviam?
Doncs mira, per començar, doncs, que totes les persones que aquest dissabte vagin a Barcelona a veure el Museu d'Art de Catalunya, que sobretot, pensin que l'hora de sortida és a les 2:15, és a dir, 2:15.
Puntuals.
Sí, havien dit a 2:15, però ara han avançat un quart d'hora, Suposo per
anar més tranquils.
Sí, per anar més tranquils. Vull dir que si algú sent i coneix algú que també hi va, ens recalquen doncs, que sobretot que ho digui...
Un quart de tres.
Que ho digui que és un quart de tres en comptes de dos quarts, sobretot, eh? Per anar al Museu d'Art de Catalunya aquest dissabte, a Barcelona.
Molt bé.
També ens comenten que avui han fet el sorteig que fan en tots els socis cada mes i ha sortit premiat el número 50, que correspon al senyor Josep Codina Parés. El regal que li tocarà és un regal sorpresa. Han de fer un sorteig. Aprofiten, el mateix dir això dels socis, doncs que...
Les quotes, pagueu les quotes, feu el favor.
Que ja cobren les quotes i que, bueno, que si no heu pagat no podeu participar en el sorteig de mensual. Ens comenten també que a totes les persones interessades en alguna de les activitats que fan allà al casal, doncs que sobretot que passin per allà a informar-se'n, que moltes vegades van a teatre i hi ha molta gent doncs, que no se n'assabenta del que fan i clar, doncs, llavors quan ha passat s'enfaden perquè no hi han pogut anar, no se n'han assabentat, que passin per la llar dels jubilats i que sobretot doncs, que mirin la cartellera, que allà hi posen totes les activitats que fan.
I que els dijous escoltin la ràdio perquè saben que de 10 a 11 aquí el que consti en acte sempre repassem l'agenda d'actes dels jubilats i per tant sempre doncs, si hi ha algun acte que els interessa doncs, ara és el moment de que el sàpiguen.
Doncs mira, una activitat nova, que aquesta no l'havien anunciat encara, és que el dimarts, dia 14 de març, aniran a TV3. Aniran a veure un programa de televisió.
A TV3?
Sí, sí.
Carai.
Aniran al club.
Amb l'Albert Om.
Sí, sí, sí. Qui vulgui anar-hi ja pot passar ara mateix pel despatx. Bueno, ara mateix no, vull dir...
Amb l'horari habitual.
Dimarts i dijous, horari de despatx. Amb el DNI. S'han de pagar 4 euros pels socis i els no socis 6 euros. Deu ser pel tema de l'autobús, el desplaçament. Sí, sí, perquè sí, per anar a la tele no fan pagar.
L'Albert Om no crec que cobri,
no,
oi?
No crec que cobri, sí, sí. Anem cap a cursets.
Vinga, cursets, va, fem un repàs de cursets.
Mira, el dia 6 de febrer comencen un nou curs d'informàtica. Totes les persones que tinguin ganes d'aprendre'n ja saben doncs, que poden passar pel despatx i el preu del curset és de 45 euros als socis, 50 els que no ho siguin. També aquest mes de gener ja han tornat a començar un nou curs de teixí. Deixem els cursets i anem a la part més lúdica, més gastronòmica. Doncs el dia 15 de febrer fan una calçotada i una visita a les caves Freixenet, amb degustació, eh? Tot seguit doncs, faran la calçotada amb calçots, botifarra, mongetes, pollastre, crema catalana, pa, vi, aigua, cava, cafè...
A tope.
I gotes.
I gotinyes. Sí, sí,
sí. Tot això per 29 euros. El dia 15 de febrer, la calçotada a les caves Freixenet.
Molt bé.
Què us sembla?
Perfecte.
I ara la traca final, ja sabeu que fan un creuer pel Mediterrani.
Que l'estan preparant.
Sí, l'estan preparant.
Aquell que anirem, no?
Sí, sí.
El que ens
acabarem apuntant al final, eh? Jo crec que ens acabarem apuntant.
Aquest creuer el faran, bueno, el faran de totes maneres, tant si s'apunten dues persones com se n'apunten 25. Vull dir, igualment el faran. Vull dir, encara que el grup no sigui molt extens, s'hi apuntaran i el faran.
Quan tinguem més informació ja us donarem doncs, més dades sobre les dates concretes de quan fan aquest creuer.
Doncs sí, sí, doncs tot això és tot per aquesta setmana de la llar dels jubilats.
Déu-n'hi-do, Subir. Pues deixem la llar dels jubilats i tenim que comentar notícies, tenim coses encara, eh, d'aquí fins a les 11.
Notícies.
Començarem les notícies amb la notícia més important d'aquesta setmana
i d'aquest any, possiblement.
I és que a una codinenca hi ha, com deien allò de adiós pongo por testigo que nunca más volveré a passar frío. Ja tenim calefacció, senyors, a la ràdio. Per tant, ens hem queixat durant moltes setmanes i és doncs, també doncs, de judici que quan tenim la calefacció també ho diem, no?
No tornarem a dir que estem fent ràdio amb anorac.
No, ara ja estem amb màniga curta, perquè el Subi ha vingut amb bermudes. Diu Subi, amb bermudes ha vingut?
No, la veritat és que gaudim d'una temperatura agradable.
Vull dir,
no fa un excés de calor, tampoc. No. S'està bé, com s'hauria d'estar. Eh? No us penseu aquí que estem a 30 graus ni 25. Jo calculo que devem estar uns 19 o 20 graus, una temperatura sí, molt...
Però passar de 30 sota 0 a 19 també està prou bé.
Sí, ens hi hem conegut, que digui.
Home, 30 sota 0 no, però 7 o 8 graus potser sí que estàvem aquí dintre.
O menys.
I a quina hora parats, Déu-n'hi-do com es nota. Nois, Déu-n'hi-do el sidral que hi ha hagut aquesta setmana a la plaça de l'Escletxa. Això ja comença a ser un culebron, que cada setmana hem de parlar de la plaça de l'Escletxa.
A mi em sembla que els hi vam fotre mal estorgant-se a nosaltres
i
ja,
sí.
Ja se'ls hi ha quedat, això.
Sí, sí, la setmana passada van ser un parell d'operaris de la Codinenca que van haver de reparar aquell forat.
Sí, sí.
I bé, ara la cosa s'ha desplaçat una mica més amunt, però hi ha un perímetre treballat de 50 metres quadrats.
T'explicaré la història, Subi. Ara que et veig així, t'explicaré la història. El dilluns, dilluns o dimarts, a mig de matí, algun operari, no sé què devia remenar, devia estar arreglant alguna cosa, i va rebentar una tuberia de l'aigua. Va produir un sortidor d'aigua que devia doncs, agafar una alçada de 4, 5, 6 metres. O sigui, vull dir, un xorro d'aigua,
sí, sí, sí.
Que anava per sobre de, una alçada per sobre de les cases. Vull dir, molt exagerat, eh? Un xorro d'aigua que anava cap amunt, molt espectacular. I, clar, es va liar. Jo vaig passar justament en aquell moment amb el cotxe i vaig trobar l'operari parlant per telèfon, que li devia haver acabat de passar. I, fruit de tot allò, ha desenvolupat amb el tinglado que hi ha ara, perquè és un tinglado el que hi ha ara.
Suposo que ha de canviar un tros de tub molt llarg, no? I
no ho sé, però ja, ara ja seria qüestió que ho canviessin una mica definitiu, no? Perquè no podem estar cada setmana anar-nos movent 3 metres amunt, 3 metres avall, perquè hi ha forats nous.
O el de la setmana passada eren les clavegueres, era el torrent que passa per sota terra.
Pues ara han fet, tu deies, un desplegament de valles que té la marinera.
Sí, sí.
Fa por.
Han posat senyals, han posat molt...
Hi ha una senyal de prohibit passar, em sembla, secta turismes, vull dir, no...
Que tampoc s'acaba d'entendre molt bé.
Sí, no, vull dir, realment que els camions no hi poden passar, o sí. Les furgonetes per allà.
Sí, sí, sí.
Ho han prohibit.
Sí. No, és que tampoc no crec que hi hagi massa pas, vull dir que hi ha inclús físicament...
No, no, només
crec...
deixen passar els cotxes petits,
no
representa.
Ja no sabem què més pot passar en aquells metres quadrats de Sant Feliu. Vull dir, al passar l'Escletxa, no sé, ja la setmana que ve què més comentarem. Vull dir, perquè cada setmana es van superant, és una sorpresa aquella plaça.
Sí, sí, a veure si algun dia la fan, la plaça aquella de l'Escletxa, que mai ha estat feta bé.
És que ara que està tot molt aixecat, i ho dèiem l'altra setmana, si t'acostes i veus una mica les obres i veus el forat que hi ha... hi ha molt, és molt fondo a sota.
Mm-hmm.
És buit.
És buit, saps? És, sota el carrer no hi ha res.
Sí, sí, és el torrent.
És el torrent
que passa el van cobrir i passa el rierol, diguéssim, de quan plou i les croaques doncs, van avall.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Pues estaran distrets els veïns de per allà durant aquestes setmanes. Mm-hmm. Seguim amb més incidències, Gemma.
I amb més carrers.
Aviam, què passa?
Bueno, em comenten que les nevades i les pluges van fer que un tros de l'últim carrer de Santo Domingo, que ara no me'n recordo com es diu, no sé si és el Cingles de Bertí, el de la Guàrdia Civil.
El que hi ha, aquell que baixa de la Guàrdia Civil.
El de la Guàrdia Civil, per entendre'ns. Allà també es van dur un tros de carrer a la neu. I, bueno, bé, és aquell tros, és un tros de carrer, no sé si se'n recorden els nostres oients, que en vam parlar fa uns dies d'unes obres que van deixar tot el barri de Santo Domingo sense aigua.
Mm-hmm.
Doncs per allà, més o menys, aquell tros també es va enfonsar un tros de carrer.
Déu-n'hi-do. Un tros de carrer que ha baixat, mira.
Oh, això que em van fer algun de nou, de carrer.
Sí, sí, sí.
Perquè m'han comentat que han de arreglar el carrer per Vera.
Mm-hmm.
T'ho vaig comentar jo la setmana passada quan vaig venir del ple, Albert.
Sí, 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 sí.
Així és el carrer per Vera, també
l'asfaltaran.
A veure si no baixa tanta sorra quan plou.
Arriba gas, arriba aigua, arriba tot ja.
Déu-n'hi-do. Alguna altra incidència més d'aquestes a nivell d'obres i d'infraestructures?
Jo em pensava que el de l'Escletxa era pel gas, però no.
Jo no sé si estan aprofitant, però vull dir, o potser el xorro aquell d'aigua que us comentava va ser fruit que estan fent les obres pel gas. No ho sé. Jo et dic que abans de tot el tinglado aquest de les valles hi havia un xorro d'aigua allà que bueno, era espectacular.
El camí del cementiri sí que fa, avui mateix no ho sé, però fa uns quants dies sí que estava ben tallat pel gas, això sí que era gas.
El gas que hi ha, com sabeu, ja comença a arribar a Sant Feliu i aviam si ja es comença a extendre per dintre del municipi i en podem gaudir a totes les cases. Tenim un altre incident d'aquests dies de les nevades i de les nevades i d'aquests temporals que ha fet. I va ser un arbre que va caure el divendres. No, el divendres no, perdó.
Abans d'ahir,
sí, sí. He tingut un lapsus.
Dimarts.
Dimarts. Un arbre que va caure més o menys per l'altura dels Pinets.
Dels Pinets. Sí, també és una zona maleïda aquella, eh? Quan no ens cau la roca grossa ens cau un arbre allà. I em sembla recordar que l'any passat que hi va haver una nevada també així, no tan forta com la d'aquest any, però una mica, també em va caure un pi d'allà a la vora. O sigui que estem maleïns zones, em sembla. Eh?
El cas és que justament doncs, allà d'una casa una mica més amunt dels Pinets va caure un arbre que va tallar, doncs, va tallar la carretera. De fet, va estar una estona amb la carretera tallada. Em sembla que també va rebre algun poste de la llum que passava per allà en aquell moment. I bé, doncs la incidència va ser aquesta, doncs, que va estar unes quantes...
Unes quantes hores
la carretera tallada i havien de desviar els cotxes, hi havia Mossos d'Esquadra, bombers i un desplegament de medis.
Ho van dir per totes les ràdios i pels matins de TV3 del Cuní. A quarts de set ja va sortir una foto d'aquest arbre.
Sí, això vol dir que hi havia algú ja que va fer la foto.
Hi havia algú que va anar a fer la foto, que la va enviar i que llavors va trucar a la feina. Mira per la tele, no puc baixar a treballar perquè el meu poble hi ha un arbre al mig.
Sí, i tant. El Subi porta una agenda avui carregada i em diu, mira, tinc coses de comerços. Dic, pues, digues, Subi, dispara.
Home, em veu comentar fa unes setmanes a veure si sabia el que es feia allà baix on hi havia els 600, allà al bar musical d'entrar al poble, el Vol o...
A l'Esboig, sí.
Al costat de Tallers Leonard.
Sí, sí, allà mateix. Doncs allà mateix al costat, doncs, aquell bar musical que estaven remenant, que vam dir la setmana passada, a veure què hi faran aquí, no, ara? Doncs veu que últimament doncs, hi havia uns paletes que ja ho tenien com a magatzem. Mm-hmm. Una empresa petita de construcció doncs, que ho havien llogat i es veu que un cotxe doncs, els hi va obrir, els hi va donar un cop de porta i la tenien tota abunyegada i ara han aprofitat doncs, per arreglar-ho una mica, han fet, deuen voler fer com una mica d'oficina o alguna cosa i és això doncs, el que estan fent. Vull dir, no és que posin cap comerç nou ni que tornin a obrir cap bar musical, vull dir que els veïns d'allà baix no s'alarmin que no els hi faran soroll, vull dir, posen una mica de magatzem o una mica d'oficina d'aquests doncs, paletes. Una altra cosa que us voldria preguntar, si no la deixarem a l'aire, és la pesca salada. Què hi fan a la pesca salada?
Hi ha molt merder, eh? Moltes sí, obres, sí. Eh? Déu-n'hi-do. Tenen un bon xou i ho han arreglat tot molt de dintre. Però
és que
no
fan,
sé
fan
si...
un supermercat allà, què passa?
No ho sé, sovint, no ho sé. Ja... Tu ets l'especialista, vull dir, això, la Gemma i jo, mira...
Si el Subi pregunta és que si no, pregunta, encara no està clara, la cosa no està clara.
Encara no m'he decidit què posaran.
Sí, sí, llavors a Can Boluda que no han obert encara.
Però està al caure ja, el de Can Boluda.
Van dir a principis de febrer i encara no.
S'estan retrasant algun dia, suposo que perquè, doncs, bueno, de fet, el seu edifici nou i bé, encara doncs, havien d'arreglar moltes coses i suposo que això ha fet que es retrasessin una mica. Jo crec que ells ja haguessin volgut obrir, però ja sí. Dic, suposo que els imprevistos se'ls han tirat a sobre i doncs fa que encara no tinguin obert.
Deu estar al caure, això.
Sí. Bueno, Subi, doncs hauràs d'investigar deures per la setmana ve a la pesca salada i et veig allà amb la pesca salada una estona.
El que també està al caure de cara a la setmana que ve, el dia 8 de febrer, el Banc de Sabadell es trasllada a la plaça ja.
És veritat?
Hem vist alguna carta que diu que les persones que hagin d'anar al banc el dia 8 ja no vagin allà a Can Rovira, sinó que vagin a la plaça.
I la Caixa de Sabadell també com està? Està avançada
també? El caixer ja està posat a fora.
Sí, vull dir, Caixa de Sabadell, un maset. Poder un maset, eh? Encara?
Allà, a Can Roget ja tenen un caixer automàtic allà instal·lat. A veure.
Digues, Gemma.
De la carta del Banc de Sabadell en la que es diu que es traslladen d'anar a la plaça, m'agradaria destacar que el plaça Josep Humbert Ventura està escrit amb H.
Per tant,
Humbert,
Humbert. Potser és algú que volia participar en el nostre concurs de rebatejar la plaça, que se li va passar el plaç, que no va tenir temps i doncs volia fer campanya pel seu compte.
Un error una mica comú perquè els sobres del sucre del centre cívic, digue'm friki, també hi posa Humbert.
Sí, aquest H davant de l'Humbert, oi, que és doncs,
Humbert.
El Humbert, fa Humbert. La plaça Humbert, vull dir Josep Humbert.
Bueno, tota la vida, sí.
En tot cas, el del Banc de Sabadell és una cosa curiosa. Ha passat bé, doncs està a la plaça Josep Humbert, està doncs, una mica més amunt a la baixada de Can Rovira, per acabar doncs, a la plaça Josep Humbert. Vull dir, ha sigut doncs, un recorregut força estrany. Fora doncs, anècdotes, el que deia la Gemma, a partir del dia 8
el Banc de Sabadell torna a estar on ha estat sempre.
Torna a estar ja al lloc habitual. I la Caixa de Sabadell, doncs, li haurem de seguir la pista, aviam quan engeguen.
Sí, perquè aviat tindrem més bancs i caixes aquí a Sant Feliu, que Déu-n'hi-do, eh?
Tindrem, és que tu comences a mirar els comerços i tenim carnisseries, bancs i caixes i bars. Vull dir, tenim, vull dir, tenim tres,
sí.
Tres sectors definits. I les perruqueries que venen per sota empenyent també, perquè d'un i dos les que hi ha, no?
Has dit perruqueria?
Perruqueries.
Corre un rumor.
Bueno,
corre un rumor.
Bueno, que ens estem animant, ja, que ens estem animant.
Corre un rumor al costat dels xinos. Jo no dic res més.
Al costat dels xinos. El Sumi una vegada allà va deixar anar un rumor de que sonava peixateria. Si no recordo
el local
malament.
De dalt, no?
Local de dalt.
Jo he sentit les dues coses.
Uh-huh. El local del costat o...
El... No, també en el de dalt.
En el de dalt, perquè hi ha un local al costat, oi, dels xinus?
Sí, vaig sentir una discussió entre dues persones que una deia és una peixateria i l'altra deia és una peluqueria. Bueno, comença amb P.
Bueno, la incertesa està servida. Tenim ara... Això vol dir que hi ha moviment amb els comerços, Vol dir que les pròximes setmanes tindrem notícies de com evoluciona tot el tema. Us avançarem també que la propera setmana tindrem aquí el nostre estudi, ja us ho dic, el primer secretari del PSC d'aquí de Sant Feliu de Codines, en Pere Pla de Vall, que el tindrem doncs, aquí a l'estudi doncs, per xerrar amb ell i que ens expliqui una mica què està fent el grup socialista i doncs, bueno, que ens expliqui una mica doncs, com us deia les coses que estan fent per Sant Feliu. Això serà però la propera setmana aquí al que consti en acte, a partir de les 10 el nostre convidat serà Pere Pla de Vall.
I continuant amb el tema de comerços, dic que avui hem tingut l'estanc tancat.
Sí, hem passat i hem vist que hi havia un paper que posava que feien inventari.
Jo sé...
S'han sumat a la vaga que hi havia convocada avui, que, doncs, que es queixaven de la baixada dels preus del tabac. Ells cobren per percentatge i per tant doncs, ells ara entenien que, clar, que ells havien comprat, doncs, tenien un estoc de tabac a un preu que l'havien pagat com a car, no? I que ara el tenien que vendre amb el preu de venda barato.
Sí, sí.
Per tant, clar, perdien diners. Han sigut molts els estancs de Catalunya que s'han sumat a aquesta vaga i, bueno, i de fet de tot Espanya per protestar per aquesta baixada dels preus. Hem tingut avui l'estanc, per tant, tancat. I a banda, canviem una mica de terç perquè ens queda ja un minutet per acabar el programa d'avui, pràcticament. Us diré que el dia 28 de febrer, que és el dia de l'Escudella, ens visita, ve a menjar escudella, el Felip Puig.
Uh-huh.
Que és el portaveu de Convergència i Unió al Parlament, doncs habitualment, oi? El sempre el Carnestolta sempre ve algun
jo
representant...
Jo em sembla que el Felip Puig li devia agradar perquè em sembla que repeteix.
Sí, no?
Em sembla que repeteix.
Ara ho estava pensant, dic, a mi també em sona dic, que el Felip Puig dic, ja havia estat alguna vegada aquí menjant escudella. En tot cas, el dia 28 estarà a la plaça, en aquest cas Josep Humbert, no Josep Humbert, a partir de 2:15 de dues. En parlarem perquè encara queden molts dies.
Doncs vam tenir ahir un... Bueno, ahir, abans d'ahir, un Sant Feliuenc a l'hora de treball, a 6 de traïció.
Sí.
En Francesc Fargues, que és de Castellterçol, però treball de Sant Feliu, el vam tenir allà traient el personal i bastant bé.
Sí, va estar a punt d'arribar a la final, va quedar tercer, però les dues noies van fer un pacte, que després, per cert, van arribar a la final. I ben tontes les dues, van posar moquedo tot
i no es van emportar res.
Turrut, cap a casa i narinant. I tira pa'lante, vull dir que això fa ràbia, també. Mm-hmm. Però bueno, sí que va fer bon paper, Gemma. Va fer...
Va quedar, diguéssim...
Tercer.
Medalla
de bronze.
Va ser el penúltima marxa. Bueno, l'última marxa.
Bueno, Déu-n'hi-do. Hi han passat diverses persones d'aquí Sant Feliu o relacionades amb el poble.
Sí, va passar l'Aida Sierra,
sí,
que Sant Feliuenca.
La filla del...
Sí.
La filla del Vicentó, no? La Roser. Roser es deia? Bueno, una noia,
no,
una noia
sí.
Que jo quan ho vaig mirar no la vaig conèixer, però llavors em van dir que també era d'aquí Sant Feliu.
Doncs Déu-n'hi-do.
Aviam si algun sis de traïció d'aquests guanya de Sant Feliu, tu, escolta'm. Vull dir que, de moment, la història de moment del Francesc Fargues era mentida, per cert.
Sí.
Home, el del grup, això era veritat, no?
Sí, però
sí, de fet aquí tenim el seu disc, i algun cop l'hem posat aquí a la ràdio.
Algun cop el posem en el programa, sí.
Sí, però la història que anava explicada a la taula i no sé quin rotllo fotia era més mentida que tot. I el tio ho explicava molt, molt sèrio, vull dir, semblava molt, molt convincent. Vull dir que, bueno. Bueno, en tot cas va quedar tercer. Però bueno, a poc a poc van sortint Sant Feliuencs per la tele.
Bueno, i la nevada d'aquest cap de setmana, a part de tots els arbres que han caigut i tot això que hem estat comentant, també va fer que els de l'Esbar, que els vam tenir aquí fa 15 dies explicant-nos la trobada d'aquesta roda d'esbars, haguessin de ballar al centre cívic. Però bueno, tot i això, això no va fer que no hi anés gent perquè hi havia bastant ambient el diumenge al dematí al centre cívic.
Jo crec ja que tothom ho tenia bastant assumit de que seria el centre cívic perquè amb la previsió de temps que hi havia ja es veia venir que caurien...
De fet, ja nosaltres el dijous quan vam fer el programa
sí,
ja vam dir
que...
si no són a la plaça són al cívic, sí, sí. No els busqueu.
Bueno, senyors i senyores, són quasi bé les 11. Ens hem de començar a despedir perquè ja seria qüestió d'anar a dormir. Senyor Albert Subirós, molt bona nit.
Bona nit.
Ens veiem la propera setmana.
I tant.
Senyoreta Gemma, lo dicho, ens veiem també el proper dijous. Senyoreta Dolors, moltíssimes gràcies per estar al control tècnic fent possible que tothom ens escolti a casa. I la veu que us ha parlat ha estat la de l'Àlex. Donar les gràcies a tots els nostres oients que doncs, fidelment els agrada i sintonitzen el 107.2 de la FM. Ens escolten i comparteixen aquesta hora de ràdio amb nosaltres, que ens fan molta companyia, perquè a vegades, home, penses, ens agrada molt tenir gent a l'altra banda posant el receptor, posant el 107.2 i saber que no estem sols, que doncs, també ens escolten. Per tant, una abraçada i fins la setmana que ve.